Radio Alcoy.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 27 grados centígrados.
Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
Grandes ofertas en la sección de cervezas de Hiperver. Llévese dos packs de 12 latas de cerveza Mau Clásica 33 centilitros y se ahorra un 70% en la segunda unidad. Así le sale cada pack a 3,89 euros. La lata le sale a 32 céntimos de euro. También en nuestra bodega tenemos en oferta el whisky Catizar botella de 70 centilitros por tan solo 10,95 euros. Y se lleva de regalo una botella de 2 litros de Coca-Cola. Los ofertones de Hiperver y que no se lo cuenten.
RadioAlcoy.com. Toda la programación de los últimos 7 días a tu alcance en nuestra Radio La Carta. Informativos, magazines, entrevistas, radio online y mucho más en RadioAlcoy.com.
Hoy en Tiempo de Comercio vamos a descubrir cómo crear ambientes agradables para que podamos tener un alto grado de confort, funcionalidad y estética en los espacios en los que desarrollamos nuestra actividad diaria, nuestro descanso y nuestro ocio. Y lo haremos con Raquel Ferrandiz, de Ébano Arquitectura de Interiores, uno de los comercios colaboradores del Club Platinum Finsegur. Buenos días, Raquel.
Buenos días.
Ébano, empresa de arquitectura y diseño de interiores, inicia su actividad en 1992, partiendo de una experiencia de más de 19 años en el sector. En 2005 inicia una nueva andadura en la tienda situada en la avenida Juan Gil Albert, añadiendo a sus servicios la venta de mobiliario e iluminación. Raquel, ¿cuál ha sido la filosofía que ha marcado a Ébano como empresa durante todo este tiempo?
Pues creo que la constancia y la satisfacción final del cliente. Hemos hecho las cosas bien y siempre tratando de solucionar cualquier problema que pueda salir durante la realización del proyecto. Así nuestros clientes no han tenido que preocuparse por nada y es algo que finalmente ellos te agradecen.
Y ya centrándonos en materia, ¿cuáles son vuestras principales áreas de actuación?
El proyecto, ya sea vivienda, como oficinas, empresas, contract, desde la ejecución del proyecto que el cliente desea en primer lugar, y en segundo, la obra de dicho proyecto. Finalmente, si el cliente lo desea, elección de mobiliario e iluminación.
Y uno de los principales retos al que os enfrentáis como profesionales del diseño de interiores es a la dualidad entre confort y racionalidad. ¿Y la estética? ¿Cómo afrontáis todo este reto?
Es fácil, pues se puede dar estos tres factores a la vez. Al diseñar, consideramos aparte de la estética y el estilo, la comodidad. Es algo que evidentemente todo cliente quiere y con la experiencia de los años aprendes a hacerlo.
Y a nivel general, en el mundo del diseño hay muchas tendencias, sin embargo, no existen límites, todo cabe. En el mundo donde estilos, materiales, mobiliario, complementos, etcétera, se integran para conseguir el perfecto equilibrio. De los trabajos realizados por Ébano, ¿cuáles destacarías?
No destacaría ninguno en concreto, pues en cada uno de ellos ponemos toda nuestra entrega como profesionales. Para nosotros todos han sido importantes.
Y una última pregunta antes de pasar a analizar la situación económica del comercio local. Para quien esté pensando en crear o reformar un espacio para vivir, ¿cuáles son las tendencias que más acogida están teniendo en lo que llevamos de año?
La tendencia actual es el estilo vintage y la mezcla de tendencias. La gente está por la labor de mezclar tendencias y de este estilo en concreto.
Vamos con las preguntas propias de la situación económica. ¿Crees que el diseño y la arquitectura de interiores están lo suficientemente valorados en la zona de Alcoy y comarca?
Por suerte sí. La gente en general está más concienciada de la importancia de la estética a nivel comercial.
¿Y en qué situación crees que se encuentra el comercio en Alcoy o qué soluciones plantearía para promocionarlo?
La situación del comercio está muy dañada. Yo creo que debido a la crisis de estos últimos años, que a la vez está relacionada con la escasez de industria. Creo que la gente debería tomar más conciencia de comprar en su propia ciudad y no salir fuera a comprar.
Ébano Arquitectura de Interiores pertenece a Club Platinum Finsegur. ¿Nos puedes recordar qué es este club y cómo funciona?
Club Platinum Finsegur es un club exclusivo de seguros, en el que obtienes un servicio de calidad y personalizado.
Y para Raquel, ¿qué ventaja o ventajas es la más destacable?
el poder obtener descuentos en más de 100 comercios de mi ciudad.
Ébano, como comercio colaborador, ¿qué descuentos ofrece a los socios del club?
El 5% de descuento en mobiliario e iluminación y el 10% en diseño.
Y ya por último, ¿podría decirnos cómo podemos hacernos socios o comercios colaboradores de Club Platinum Finsegur?
Dirigiéndose a la oficina mediadora de la avenida Juan Gil Albert 67 de aquí de Alcoy o llamando por teléfono al 902-566-376.
Raquel Ferrandiz, de Ébano Arquitectura de Interiores. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Hoy por hoy Alcoy. Servicios informativos.
A la 1:11 de la tarde abrimos el tiempo diario dedicado aquí en Radio Alcoy a la información del Alcoyá y el Contat. Millena y Tollos recurren a camiones cisterna para abastecer a los vecinos de agua potable. La sequía y el aumento de población durante el verano han provocado esta situación que nos relata ahora Sheila García.
Durante todo el mes de agosto, Tollos y Millena están abasteciéndose de camiones cisterna para rellenar los depósitos de agua potable. En Millena tan solo funciona uno de los tres pozos que abastecen al municipio. Este hecho, sumado al aumento de población durante el periodo estival, ha provocado que la localidad lleve todo agosto abasteciéndose de camiones cisterna para tener agua potable. En Tollos la situación es muy similar. Los manantiales continúan teniendo agua, pero no alcanza para abastecer a la localidad debido al aumento de población durante el verano. Los ayuntamientos de las localidades han hecho un llamamiento a los ciudadanos para concienciarlos del uso responsable del agua y han impuesto recortes en el riego. César García, alcalde de Millena, y Félix Grau, alcalde de Tollos, explican las causas que han provocado esta situación.
El aumento de población y dos pozos se han ido un poco, casi se han ido abajo, no sacan nada. Los tres pozos y dos no sacan nada. Uno saca un poco y no teníamos bastante. Ahora, yo me imagino, yo creo que ahora en terminado el mes de agosto, como se vacía el pueblo, pues queda poca gente y ya tenemos bastante. Esta vez si llueve pronto.
Llevamos unos 20 días, más o menos. 20, 22 días desde las fiestas. Esta semana ha mejorado la cosa y de momento no nos estamos abasteciendo. El problema es que claro, los manantiales siguen tirando agua, pero han mermado bastante, ¿sabes? Entonces llega un momento que, como tienes tres veces más la población, pues el consumo es más que lo que está entrando del manantial.
En ambas localidades no se recuerda una situación así desde hace décadas. César García asegura que en los 25 años que lleva como alcalde de Millena no ha vivido nada igual. Por su parte, Félix Frau, alcalde de Tollos, afirma que no recuerda una sequía así desde hace unos 30 años.
25 años estoy de alcalde, nunca había pasado esto. No he conocido sequías más grande que esta nunca.
Tengo 45 años, pues yo recuerdo que no sé si tendría 10 o 12 años ya venían cubas aquí un verano que fue bastante duro también.
Facheca es otra de las localidades afectadas por la sequía. La falta de previsión de lluvia para septiembre ha obligado a la alcaldesa a ponerse en contacto con algunas empresas de camiones cisterna, aunque de momento no han requerido este suministro. Mari Carmen de Besa, alcaldesa de Facheca, explica que las galerías del pozo que abastece a la localidad se han secado.
Pues las previsiones son de no llover, pues entonces sí que voy a tener que necesitar, porque ya estamos, pues eso, consumiendo los depósitos y no llega agua, y el pozo de Benimassot, que es el que principalmente abastece, de momento que se ha secado las galerías y que no nos llega agua.
Los dos municipios que sí han necesitado de camiones cisterna para abastecer a la población, Millena y Tollos, confían en que cuando pase el verano y descienda la población, el agua de los pozos sea suficiente para abastecer a los vecinos.
Una y cuarto de la tarde, IBI pretende reconvertir en centro de negocios el fallido proyecto de naves nido. El ayuntamiento ha iniciado las gestiones para que la Cámara de Comercio devuelva las 10 naves no alquiladas de las 21 que formaban el proyecto, así como la mitad del solar, unos 8.500 metros cuadrados, que cedió la institución a la Cámara para poner en marcha esta iniciativa. La intención del gobierno que preside Rafael Serralta es ocupar las naves a través de diversas fórmulas para convertir esa zona en centro de negocios.
Entonces los malos lo que van a hacer es, si es de una empresa, si es de una, pues que van a tocarle al Ayuntamiento de IBI, utilizarles para generar empresa. Entonces tenemos un proyecto de hacer algún premio de la innovación y, bueno, pues la empresa de on siga que guanyi ser premi, pues lo millor seria una nau niu pues durant un any, i pues empreses que vagin destacant en distintius aspectes, pues ara donen-los la possibilitat. Estem fent un reglament per veure com assignar aquest tipus de naus. També ens pot interessar el tema del networking i de col·laboració o de generació de negocis, d'emprendedors, i anem a utilitzar aquestes 10 naus per tot, aquestes 10 naus per tot això.
El proyecto original, que rondó los 5 millones de euros de fondos europeos, contemplaba la construcción de 38 naves, de las que apenas se construyeron la mitad. También de un edificio de 1.000 metros cuadrados que nunca llegó a edificarse. Y acabamos en Benilloba, que inicia mañana el primer curso de verano de guitarra, a cargo de Fernando Espí, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Alicante. El curso, que se desarrolla hasta el próximo viernes, está dirigido a estudiantes de grado elemental, medio y superior. Los alumnos ofrecerán una audición de final de curso el próximo viernes a las 8 en la iglesia de Benilloba. El jueves, el catedrático ofrecerá un recital junto al violinista Joaquín Palomares. Será a las 9 de la noche en el auditorio del municipio. 1:17 p.m. Por el momento es todo. Pendientes de cualquier novedad, estamos aquí en la radio y también en radioalcoy.com. Segur que han reconegut aquesta sintonia, és la del Zoco Radiofónico. Obrim ara aquest mercadet radiofònic per tal que vostès puguen aprofitar-lo per comprar, vendre, canviar, regalar, allò que vulguin. Ens ho poden comunicar així a la ràdio mitjançant dos telèfons, el 96 652 62 75 o 96 652 62 76. El Zoco Radiofónico, que cada dimarts obrim en aquesta emissora per tal de donar-los l'oportunitat de promoure el comerç de segona mà. Recordem, els telèfons de contacte són el 96 652 62 75 i el 96 652 62 76.
Tu rostro me sonríe cuando a mi lado estás, sí, y vuela un pensamiento mientras vienes.
Mentre esperem eixes cridades per tal de participar al Zoco Radiofónico, anem gaudint de bona música en aquest dimarts d'estiu, en aquest dimarts d'agost, amb 30 graus de temperatura, i amb tot preparat per oferir-los a partir de la una i mitja de la vesprada una nova edició del programa Lletres, el suplement de llibres de Ràdio Alcoi. Avui anem a parlar d'un dels llibres que més ressò ha tingut en els últims mesos. El llibre que Jordi Tormo ha dedicat a la figura d'Ovidi Montllor. També anem a repassar una obra que destaca la immigració a Benilloba. Ja saben que a Lletres, el suplement de llibres de la ràdio, destaquem autors locals i també llibres de temàtica local o comarcal. Anem amb la primera cridada d'avui. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Vostè dirà.
Mire, venc un traje de moro, de Benimerín, d'adulto. Només se l'han posat una volta. Està complet. I de la mateixa fila una capa de xiquet de 6 anys a estrenar, i també tinc a estrenar el cabús. El traje a meitat de lo que valga actual. El traje només se l'ha posat una volta, que no sé el preu que estan, però jo el venc per la meitat. Està completament nou i està complet. I em pareix que també tinc algun parell de sabates també saltes, aquestes no estan pas estrenat, però que també estan noves. El número és el 96 552 08 26.
Anem a comprovar. 96 652 08 26.
Sí, 6 no?
96 5 52 08 26.
Sí, sí.
Correcte, moltíssimes gràcies.
Vale.
Ja ho saben, aquells festers de la fila Benimerins que estiguen interessats en poder canviar de traje, o si n'hi ha alguna persona que vol creuar en la fila, doncs així té aquest traje de Benimerí per a adult, complet, amb una capa per a xiquet i un arcabús a meitat de preu del que costa actualment. El telèfon de contacte és el 96 552 0826. I és que de vegades ens pot semblar que queda molt lluny abril i les festes i tot això, però, clar, després comencen a esdevindre els mesos, comencem a transitar per la frenètica activitat diària i al final quasi ens plantem allí. En fi, ja ho saben, traje de Benimerí, adult complet, telèfon 96 652 0826. Aquest és el telèfon d'aquest material concret, però recordem els telèfons que han de marcar per tal de participar en el Zoco Radiofónico. És el 96 652 62 75 o el 96 652 62 76. Zoco Radiofónico, molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Digue'm.
Voldria vendre un pis o muro de 90 metres, cotxera a tancar, trastero, tres habitacions i a llar.
Preu?
A convindre.
I el telèfon?
965-53-01-20.
965-53-01-20.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Adéu, bon dia. De vegades pensa el negoci que s'ha muntat al voltant del mercat de segona mà, no?, amb tots els portals a internet que estan guanyant una quantitat de diners espectacular amb aquesta oferta, que al capdavall és reproduir el canvi, el trueque, el reutilitzar els productes que des de fa ja la tira d'anys està fent aquesta emissora mitjançant el zoco radiofònico. Anem amb més cridades. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Zoco radiofònico, vostè dirà.
Mira, vull vendre una bicicleta estàtica Roadster per 40 euros.
Si poguera baixar una miqueta el transistor, per favor.
Sí, mira, vull vendre una bicicleta estàtica per 40 euros. La marca és Roadster i té controlador de calories, velocitat, quilòmetres i temps.
Telèfon de contacte?
Mira, és el 601-26-73-71.
601-267-371.
Sí, correcte. Mira, també voldria vendre... Mira, tinc un moble de... un llit plegable per estrenar en colxó i somier. És un moble, és un llit plegable. En colxó i somier també, sobre 100 euros, més o menys. Negociables.
D'acord. Alguna cosa més?
No, ja està.
Bé, recordem el telèfon, és el 601-267-371.
Correcte.
Gràcies per tocar.
Adeu.
Adeu. Recordem les tres cridades d'avui: un traje de benimerí adult complet, més una capa per a xiquet de la mateixa fila i un arcabús a meitat de preu de l'actual. Telèfon 96 652 0826. Un pis de 90 metres quadrats amb tres habitacions, amb traster, amb cotxera i amb llar. Preu a convindre, tot això a Muro. Telèfon 96 553 0820. I en darrer lloc, ho acabem d'escoltar, una bicicleta estàtica per 40 euros i un llit plegable, o un moble complet, per 100 euros negociables. Telèfon 601-267-371. I encara tenim temps per a una darrera quiderada. Bona vesprada.
Bona vesprada, altra volta. És la del traje de Benimerín. Sí. És que el número de telèfon no està correcte.
A veure, digue'm.
És... 95 552 08 i jo senti que dia 06, és 08 26.
Correcte. Ara tingui un dubte, és 965 o 955? Deu de ser 965.
96.
Correcte.
5.
Perfecte.
N'hi ha dos 5 i després és 52 08 26.
Ja ho tenim clar, 96 552 08 26.
Sí.
Molt bé. Gràcies.
Gràcies.
Adeu. Fins així aquesta edició del Zoco Radiofónico. Gràcies a les persones que han aprofitat aquest mitjà de comunicació per tal de posar a la venda els seus productes. Aquells objectes que no van a utilitzar i que... per tant, ja formen part de l'arxiu del Zoco Radiofónico, que vostès poden consultar també tocant aquesta emissora directament, per si tenen algun dubte o no han agafat bé alguna dada o no tenen ben anotat el telèfon. En fi, que escoltem uns anuncis i de seguida anem amb Lletres, el suplement de llibres de la ràdio.
Radio Alcoy.
Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Este dijous, a la una i mitja en amagatalls de la festa, contarem amb el gerent i components de l'equip d'artesans de Carrosses el Llombo d'Ontinyent.
Cuando las ideas más innovadoras toman forma en las manos de los mejores artesanos, el resultado se ve y se siente. Carroces El Yombo transforma los proyectos en auténticas obras de arte. Carrozas de arrastre, carrozas autónomas y carrozas autónomas en movimiento.
Carroces El Yombo. Estamos en Ontinyent, Avenida del Textil 78.
Radio Alcoy. Hoy por hoy.
Radio Alcoy en el 1485 de la onda media y 100.8 de la frecuencia modulada. Actualidad, información, deporte y entretenimiento con todo lo que a ti te interesa. Radio Alcoy Cadena Ser. Pase lo que pase.
Avança el mes d'agost i també avança Lletres, el suplement estival de literatura que estem oferint-los els dimarts a Ràdio Alcoi. Un suplement en el qual animem també els nostres oients a que formen part del programa i ens conten què han llegit estos dies, què els ha mantingut davant d'un llibre durant les seues vacances. Ens interessa saber-ho. Envíenos les seues notes de veu al 655 99 57 95.
Pregunta primorosa, Blanca Nieves, ¿dónde vas?
En el programa d'avui anem a parlar-los de Ovidi Montllor i de Benilloba a través dels llibres editats a la comarca al voltant d'aquestes dues temàtiques. Dues temàtiques, però, que comparteixen les migracions per qüestions laborals. Ovidi Montllor va obrir mercat laboral a Catalunya, on va triomfar. Va ser, com el defineix Jordi Tormo, un obrer de la paraula. Anem a recordar la conversa que van mantindre amb el seu autor.
Jordi Tormo, molt bona vesprada.
Bona vesprada.
Bueno, en primer lloc, enhorabona per la publicació d'aquesta obra, Ovidi Montllor, un obrer de la paraula. Com sorgís aquesta iniciativa d'escriure una nova publicació al voltant d'Ovidi Montllor?
Bé, jo com bé comentes, no? En el moment en què vaig deixar l'Ajuntament, un projecte que tenia en ment, que era escriure sobre l'Ovidi, pues vaig tenir temps per a fer-ho, no? I tenia una intuïció, i és que pensava que hi havia material sobre una vessant de l'Ovidi que es coneix poc, i com és la de l'Ovidi poeta, no? Tenia aquesta intuïció, i amb aquesta intuïció, dos dies després de deixar l'Ajuntament, va ser així, li vaig telefonar a Antoni Miró, que conserva l'arxiu personal de l'Ovidi, i li vaig comentar la idea, no? I per tant vaig muntar a l'arxiu, em vaig capbussar en les caixes que formen l'arxiu, i vaig descobrir que realment darrere de l'Ovidi hi havia un poeta immens, del qual se'n conserven més de 400 poemes inèdits, i vaig començar un treball d'investigació i recopilació. Per una banda, tots els poemes que es conserven en l'arxiu de l'Ovidi, i després vaig anar trobant-me a gent pel camí, com puga ser Jana Montllor, la seva filla xicoteta, o Neus Solsona, la seva darrera parella, que a més conservaven poemes que l'Ovidi es va escriure i es va dedicar a elles i a ells, no? I a altra gent, no? Per tant, el llibre, diguem que com bé comentes tu, una part prou important que és presentar aquesta vessant de l'Ovidi desconeguda, que és la de l'Ovidi poeta, i del qual se'n presenten per primera vegada més de 50 textos poètics que fins ara no s'havien vist.
Uh-huh. I per què no s'havien vist fins ara? Per què tan primer en vida i després d'haver faltat, per què això no ha saltat a la llum pública, o no s'havia editat, o no s'havia donat la importància que poguera tindre?
Pues mira, és una pregunta que m'he fet moltes vegades, quin pot ser el motiu, i arribo a la conclusió de que poden ser diversos motius, no? No només un, en el sentit de que l'Ovidi en vida, ell va publicar un llibre de poemes que es diu Dels 40 Estan en l'any 85, és un llibre que se'n van fer 250 exemplars, una tirada molt, 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 molt curteta. Jo l'he pogut consultar única i exclusivament a la Biblioteca Nacional a Madrid, perquè és un llibre que està totalment exhaurit, impossible de trobar, i és l'única publicació seva, que hi ha com a un poemari. Val? Sí que és cert que el primer projecte de publicar un llibre de poesia que té l'Ovidi és l'any 74. Jo, cambosament les caixes de l'arxiu, trobo un dia una entrevista, no?, que el titular dia Ovidi Montllor publicarà un llibre de poemes, no? I ja va ser la primera pista que vas trobar, i dia l'Ovidi que el títol del poemari era Millor boig que viu, i que li havia demanat a Estellés que n'escrigués el pròleg. Finalment, aquell projecte tampoc no es va publicar, no va eixir a la llum, però es conserva en l'arxiu i ese poemari complet. I a banda del Millor boig que viu, l'Ovidi sí que entre principis dels 70 fins als darrers anys va escriure molts poemaris en forma de poemari, és a dir, amb títol, dedicatòria, introducció i el cos dels poemes. Per què no s'han vist a la llum, a part d'aquest llibre dels 40 estants de l'any 85? Pues pense que és... Pot ser per diversos motius. Un, perquè en aquella època en la qual l'Ovidi treballava no se sabia molt bé, no? O la gent no l'acabava d'etiquetar si com a actor, com a cantant o com a poeta. No? I pot ser que en aquest país no pot ser les tres coses a la vegada o al mateix temps. Després, la figura de l'Ovidi i la seva activitat laboral a partir dels anys 80 decau molt, perquè el sistema passa de promoure la cultura a promoure el negoci de l'oci, no? Per tant, aquells cantautors més compromesos o aquella gent que feia una obra de cultura en català més compromesa deixen de tindre recitals i deixen d'aparèixer en les televisions i per tant jo crec que aquestes dues coses són les que fan que l'obra poètica de l'Ovidi en vida no siga publicada, no? Per una banda, com hi ha un canvi de tarannà de promoure la cultura, promoure la diversió lligada a la música, i perquè no se sap molt ben bé que en este país no pot ser tres coses al mateix temps.
Uh-huh. Pel que comenta, el llibre també fa una miqueta de tria, no?, de selecció de poemes, perquè no es tracta de, per dir-ho d'alguna forma, n'ha trobat quatre coses i anem a clavar-les, sinó que de 400 obres n'ha triat, conforme comentava, al voltant de 50, és a dir, que ha hagut que seleccionar i que, per tant, queda molt material encara per poder explotar, no?
Sí, jo, mira, l'última part del llibre bueno, és un índex de tots els títols dels poemes que es conserven de l'Ovidi o que jo almenys he pogut anar recopilant. Sí que és cert, com bé comentes, que hi ha més de 400 poemes que no coneixem de l'Ovidi, dels quals 50 estan en el llibre, i el que he intentat fer ha estat una tria d'acord amb les temàtiques que tractava l'Ovidi en els seus poemes, no? Moltes d'elles són temàtiques que també ho feia en les cançons. L'Ovidi dels seus poemes es parla de les seues lluites, de les seues esperances, dels seus amors, de la vida, de la quotidianitat, que són temes que també trasllada a les seues cançons, però també en els poemes de l'Ovidi trobem coses que l'Ovidi mai diria en una cançó. I això, per exemple, em referisca a textos, a poemes que li dedica a les dues persones que parlàvem, no? Per exemple, cançons de Bressol a Jana, de quan ella era xicoteta, que hi ha un d'aquests textos, és així, i que l'Ovidi mai jo cantaria una cançó, no? O poemes que li escriu a Neus, a la seva darrera parella, els últims anys de la vida de l'Ovidi, que són molt personals, no? Algo que tu li dius a la teva parella, de la qual estàs enamorada, no? I que l'Ovidi, pues, no cantaria una cançó, no? Així que he fet una tria de 50 inèdits basant-me principalment en temàtiques i després també, algo que pot resultar interessant és que en el llibre hi ha poemes que Ovidi li dedica a altres poetes, com puga ser Joan Valls, Salvat Papasseit o Estellés, i poemes que Ovidi li dedica a les dues ciutats en les quals va viure, a Alcoi i a Barcelona. I tot aquest material que, bueno, pues pensava que podia tenir interès que es donara a conèixer, és el que ha quedat recopilat en el llibre, així com un material gràfic d'imatges i cartells que també es veuran per primera vegada en el llibre.
Mm-hmm. Resulta increïble que després de la notorietat que té actualment Ovidi Montllor, no?, quasi convertit en un mite, n'hi hagi obra seva que siga desconeguda, no quadra massa, no?
Sí, així és. I a més és que amb l'Ovidi, com bé comentes, ha hagut un procés que jo crec que és digne de fer una tesi doctoral, no? d'estudiar en profunditat com un creador tan immens que té tanta importància en els anys 70 i principis dels 80, que bueno, a mi m'agrada dir que l'Ovidi és un obrer de la cultura, perquè un any, el mateix any podia fer-te dos discos, rodar 5 pel·lis i aparèixer en capítols de telesèries i estar de gira, no? amb concerts, com pugui ser l'any 79, que té una activitat brutal. I bueno, després venen els anys de la caiguda de la nova cançó, que li afecten més a aquella gent que havia estat més propera al moviment obrer i que tenia un missatge molt més crític, no? D'alguna forma, pues el símil seria que hem passat de la dictadura, de la transició a la democràcia, i l'Ovidi encara es recordava, no? d'aquelles coses que estaven fent-se mal en la democràcia, no? I per tant també se la racona d'alguna forma. I després l'Ovidi malauradament desapareix del mapa, perquè no se li crida per a cantar, perquè té moltes dificultats per enregistrar discos. Pràcticament des del 80, l'any 80 és l'últim disc que enregistra l'Ovidi, i mor ja 15 anys després, no? Però una vegada que l'Ovidi s'ha traspassat a l'altre món, com la seva obra és tan vigent que podries escoltar les cançons i pensar que són d'un cantautor que les va enregistrar l'any passat, això el que ha fet és que molta gent jove, com és el meu cas, no? el descobrirem una vegada que l'Ovidi ja no està amb nosaltres. I bueno, l'altre dia parlava amb un amic que havia contat més de 100 grups que fan versions de l'Ovidi, no? Això no ho aconseguís qualsevol. Vamos, diria que ni Serrat o ni Lluís Llach, hi ha 100 grups que facin versions d'ell, no? Jo crec que l'aposta tan honesta que va fer l'Ovidi en vida amb la seva obra i amb el seu compromís social i cívic ha fet que les seves cançons siguin atemporals, és a dir, que no tinguin període de caducitat.
Uh-huh. El llibre s'estructura en 4 capítols. En primer lloc, Jordi Tormo fa un repàs a la seva vida, després es centra en la seva vessant poètica, i després, dins d'aquesta vessant, veure quina és la relació que té amb altres poetes i sobretot amb Vicent Andrés Estellés, que de fet està, te cometes l'anècdota, no? que Ovidi s'entera en un recital que acaba de faltar el poeta de Burjassot, no?
Sí, així és. Dins de l'obra musical de l'Ovidi, la seva proposta, i sobretot els darrers anys, ell es centra molt en fer difusió d'altres poetes, no? En el llibre recopila també declaracions pròpies de l'Ovidi, dels seus escrits i d'entrevistes, no? En les quals parla com d'important havia estat per a ell la poesia, no? I que intenta tornar-li a la societat tot allò que l'Ovidi aprèn de la poesia. Ell comença a llegir poesia gràcies a son tio, que li deixa un llibre de Joan Baix quan estaven allà a Barcelona, i comença a endinsar-se des de la poesia. I els darrers anys les seues propostes vesen des de fer muntatges poètics sobre Blai Bonet, sobre la vessant poètica de Fuster, Salva Papaseit, o sigui, un etcètera de poetes, que el que hem fet en el llibre ha estat recopilar quins són els muntatges de l'Ovidi, presentar documentació gràfica inèdita, com els escrits que feia l'Ovidi a mà per a presentar els recitals, no? Parlant un poc de les temàtiques d'altres poetes que cantava l'Ovidi, per fer una comparativa entre els poetes que ell cantava i la seva pròpia figura. Però també és ben cert que la relació que va tenir l'Ovidi amb Estellés es mereixia un capítol concret en el llibre, perquè amb dos es consideraven més que amics germans, no? I si ho diu Estellés en un dels seus poemes que li dedica a l'Ovidi. I una troballa important del llibre és que l'Ovidi li va escriure 3 poemes a Estellés que li va dedicar, i que dos dels quals no es coneixien, no s'havien vist mai encara, i estaran en el llibre. I bueno, són declaracions que es fan dos amics que tenen una relació molt estreta i molt íntima, i que en el llibre també pensava que tenia que quedar de manifest, no? Perquè se'n parla molt de l'Estellés que escrivia poemes dedicats a l'Ovidi, o del Ovidi que cantava l'Estellés, però la vessant de la seva relació més personal i més íntima poc se sabia, no? Així, la família d'Estellés, Carmina en concret, la seva filla, a part d'autoritzar que es publique part de l'obra de son pare dedicada a l'Ovidi, doncs m'està contant detalls de com d'estreta era la relació entre els dos.
I després d'analitzar l'arxiu personal d'Ovidi, quin Ovidi li queda a Jordi Tormo? Molt diferent d'aquesta visió mítica quasi que està donant-se actualment?
Jo hi ha una cosa que m'agrada molt de l'Ovidi, perquè em pareix supercuriosa, que no he trobat, o que he trobat en pocs poetes, val? Tot i que jo no sóc un expert en poesia, no? Em quedaria, en primer lloc, amb l'Ovidi compromès, amb l'Ovidi poeta, i després amb un Ovidi poeta que en els seus versos fa poemes de conyes, no? De gràcies. I això no és molt comú, que hi hagi poetes que a priori quan expressen la poesia algo com més difícil d'entrar, no? Com algo més profund, que hi hagi poetes que sàpien fer conyes a partir de poemes. Això em pareix magnífic.
N'hi ha molts d'aquestos recollits al llibre?
Hi ha alguns. I és més, l'Ovidi té un poemari que un dels blocs és Poemes de conya. Magnífic.
Bé, doncs llegirem amb atenció aquesta obra. Jordi Tormo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
La vacuna esa que quiso un buen día ir a la escuela.
Deixem de banda el llibre de Jordi Tormo. Joaquim Espinós va escriure també un llibre sobre la migració, però aquesta la de Benilloba. Anem a recordar aquesta lectura amb la entrevista que vam mantindre amb Joaquim Espinós.
Avui contem amb la companyia de Joaquim Espinós. Ell és veí de Benilloba, és professor de Filologia Catalana en la Universitat d'Alacant i és també un escriptor polifacètic que domina els gèneres de la poesia, de la narrativa, de la crítica literària o de l'assaig. El seu darrer llibre, titulat Material fotogràfic, ha estat guardonat amb el Premi de Narrativa Ciutat de Sagunt en 2014 i avui ve a parlar-nos precisament d'aquest llibre que tracta la immigració en els anys 20 de la gent de Benilloba cap als Estats Units. Hola, bon dia, Joaquim.
Bon dia.
La teva última novel·la arranca en el teu poble, en Benilloba, i emprèn un viatge als Estats Units, en concret fins a Nova York. Conta'ns quina és l'essència del relat.
Bé, l'essència del relat, per dir-ho així, és voler, diguem, donar testimoniatge o donar a conèixer, popularitzar un fet històric molt important que va esdevenir a tot el País Valencià, que és la emigració de les zones rurals cap als Estats Units, igual que abans se n'havien anat a Orà. Això va ser doncs, entre 1915 i 1925, més o menys, va haver una important emigració, ja dic, fruit de la situació econòmica doncs, molt roïna que hi havia, la crisi de la filoxera, les zones rurals, va haver una emigració molt forta. Això ho ha estudiat, ho ha popularitzat en primer terme Teresa Morell en el seu llibre Valencians a Nova York, i a mi em va interessar doncs, com a tema novel·lístic.
Dius que una de les teves inspiracions és esta, però ara en 2015 ha sigut quan l'has publicat. Ha sigut mogut també per el paral·lelisme que n'hi ha en l'actualitat, en què també molts joves espanyols i del País Valencià i de les nostres comarques estan emigrant.
Sí, tristament és un tema de molta actualitat, el tema de la manca de treball, de l'atur juvenil, perquè la emigració va ser sobretot, la emigració valenciana als Estats Units va ser sobretot de gent jove, no? En aquell moment aquell viatge, no? I aquella aventura, aquelles penalitats només les podien durar endavant gent jove, i avui en dia ens trobem també en aquesta situació de l'atur juvenil, no? Òbviament hi ha uns clars paral·lelismes, tot i que en els seus orígens el focus d'interès no va ser aquesta vigència del tema, tot i que és important també, sinó l'interès que per a mi va despertar aquest tema tan atractiu i que no havia estat tractat encara en clau valenciana de la emigració als Estats Units.
Descobreix-nos un poquet més sobre el llibre. Qui són els personatges?
Bé, els personatges són protagonistes, són tres, són Héctor, Ramon i Manel. Són personatges que representen diferents, diguem, maneres de viure la emigració. He de dir que són personatges que s'inspiren en personatges reals, gràcies a la investigació històrica duta a terme per Enric Morrió, un historiador del meu poble, no? Doncs he pogut documentar bé les diferents, diguem, actituds, els diferents aspectes de la immigració benillovera, perquè em centre en Benilloba, en el meu poble, i valenciana en general. I és que, primer que res, la migració, aquesta migració als Estats Units dels anys 20, tal com va documentar ja Teresa Morell en el seu llibre Valencians a Nova York, és una migració d'anada i tornada, que es feia per guanyar uns diners, 1.000 duros, literalment, era el que guanyaven. Pensem que el jornal d'un llaurador d'aleshores era d'unes 300 pessetes a l'any, la qual cosa, guanyar 1.000 duros en un parell d'anys era un, diguem, una injecció econòmica molt important que es permetia comprar terres, comprar una casa, en fi, emprendre negocis, i cosa que era, doncs, era una millora important. Això ho dic perquè, bé, un dels personatges, Ramon, representa aquesta tendència majoritària de la immigració valenciana als Estats Units, que era anar, guanyar uns diners, tornar, casar-se, en aquest cas, en el cas de Ramon, és un personatge, d'altra banda, que psicològicament representa també, diguem, la maduresa, la prudència, perquè no sols he volgut representar sociològicament els personatges, sinó també psicològicament, no? Què seria Ramon? Després tenim el cas d'Héctor, que representa un altre sector de la immigració valenciana, que era el dels que es van quedar allí, que és minoritari, però que està documentat que va ser així. Alguns dels que es van anar, joves, gent que encara no havia format una família, encara que algun cas hi ha de valencians que van deixar la família també així, molt minoritari, però sí de joves que van pensar que allí, com tants altres emigrants als Estats Units, van voler començar una nova vida. És el cas d'Héctor, que decideix quedar-se per diferents raons, que ara no desvetllaré. I després tenim un altre sector, també minoritari, que és el representat per Manel, que és els que van anar als Estats Units i no en van fer un brot. Eren joves, tenien ganes de disfrutar de la vida, es van dedicar a jugar a les cartes, a viure la vida, en definitiva. Això ho representa el personatge de Manel, que és un personatge, doncs, vividor, un tarambana encantador, i representa aquesta altra tipologia humana i, diguem, econòmica o sociològica. Aquests no, normalment van tornar, aquests últims que dic, aquests vividors, i van tornar normalment en una mà davant i una mà darrere, perquè no van treballar, i sovint van haver de fugir de situacions complicades, per tema de joc, tema de màfia, i tot això és molt, molt, molt novel·lesc i molt, molt cinematogràfic, i també ho he aprofitat, no podia sinó aprofitar-ho.
Deixes coberts tots els diferents tipus d'emigrants que poden haver. La gent de Benilloba ha identificat aquests personatges perquè ja l'has presentat ahir al teu poble. Sí, quina acollida té?
Sí, sobretot en el cas dels vividors, dels jugadors, d'aquesta gent tarambana que dic, clarament en el meu poble sí que existeix algun referent que van identificar. En el cas dels majoritaris, dels que van anar i tornar i van treballar, que eren la majoria, doncs, diguem que és la massa anònima, no? En el poble l'acollida ha sigut bona en general, ho he de dir, estic content. Tota la gent que ha llegit el llibre, diguem el lector normal, no? M'ha dit que li ha agradat, que és un llibre llegidor, que es llege en gust, que és un llibre que, en el qual l'acció avança de manera amable, diguem, no? I en el poble en concret, també com en volen bé i se senten identificats, doncs la presentació va ser molt emotiva per a mi, va ser fa unes setmanes, m'agrada que fos abans, però va coincidir en la campanya electoral i era aconsellable deixar passar el tema polític. I bé, en el poble també ha tingut una bona rebuda, com és normal, no? Crec jo.
Com hem dit abans, eres un escriptor polifacètic que t'has dedicat a tots els àmbits de l'escriptura. Amb quin et quedes? Et quedes ara amb la narrativa o...?
Sí, jo estic entre... Vaig començar escrivint poesia, com fa qualsevol... com qualsevol adolescent sensible, diguem, no? I després em vaig passar a la narrativa, que és el gènere, que, dins de l'àmbit més purament literari, no? Que és el gènere que ara mateix m'atrau més perquè em permet una major llibertat per a tractar temes i diguem, estils, no? Pots reflexionar, pots contar històries, pots tindre moments poètics també, no? I al mateix temps, com que sóc professor de literatura en la universitat, també m'interessa l'assaig, no? La reflexió sobre la literatura, tot i que, òbviament, la creació literària estricta, la novel·la, és un gènere que em permet expressar-me de manera més, diguem, més personal, no? I és el que més em puga atraure, segurament.
I un últim dubte que em queda, per què aquest títol? Per què material fotogràfic?
Sí, el títol de material fotogràfic és perquè realment en les fotos que s'enviaven els emigrants als que estaven ací, en Espanya, el País Valencià, tots els pobles que van emigrar, doncs les fotos eren molt importants. De fet, l'exposició que Enric Morió ha dut a terme arran de la seva investigació, que ha estat ací també en el COI, en el Centre Ovidi Montllor, ara està en Castell de Castells, va estar també en la Fira de Cocentaina, en fi, ha tingut un cert recorregut comarcal. No? Doncs l'exposició d'Enric Morió, dic, ha pogut fer-se gràcies a la seva arreplega de fotos que els emigrants enviaven o van dur d'allí. No? I eren fotos que servien per a mantindre el contacte i comunicar als que sabien que els familiars o amics com els anaven les coses, i són fotos molt simpàtiques perquè es veus i semblen extretes d'una pel·lícula dels anys 20. Alguns semblen, de fet, la portada del meu llibre semblen directament els de la colla d'Al Capone, no? Van vestits com anaven vestits els nord-americans dels anys 20, que estem acostumats a veure en tantes pel·lícules, no? En el seu barret, el seu abric, el seu traje.
Apareixen en el llibre algunes d'aquestes fotografies?
De fet, sí. N'hi ha una foto, i això és un altre aspecte que anava a dir, les fotos també tenien un efecte de crida, vull dir, de fer que els que estaven ací es decidiren anar, perquè, clar, apareixen en les fotos com apareix en un capítol del meu llibre que apareixen artistes de cinema, no? I n'hi ha una foto que apareix, diguem, ficcionalitzada en el llibre i que apareix al final del llibre. L'editorial em va concedir el desig de que apareguera al final, en què apareixen una sèrie d'emigrants, alguns eren de Benilloba, altres d'altres pobles de la Contornà o de la Marina, d'on fora, que apareixen en màniga de camisa, en puros, en les banderes nord-americanes. És una foto que, si el diuen que és una foto de nord-americans, te la creus. I tenen un aspecte tan, diguem, atractiu, tan arrogant, no? Tan pagats dels mateixos, que aquesta foto, per exemple, jo la uso com a efecte de crida, no? Com quan l'envia un amic, els amics decideixen al final anar en la meva novel·la perquè volen ser com els de la foto, volen ser com els artistes del cinema.
Molt bé, Joaquim, doncs ens quedem amb la invitació a la gent a que disfrute del teu llibre i que recorde el passat, no?, d'aixòs benillovers americans i si és possible que trobi els paral·lelismes amb la societat. Moltes gràcies per estar amb nosaltres avui.
Moltes gràcies a tu i per haver-me convidat.
I no volem finalitzar sense abans recordar-los que estem esperant les seues recomanacions, les seues lectures. Envíenos les seues notes de veu al 655 99 57 95. Els esperem en una propera edició de Lletres.